8 minuts ja per sobre de les 2 de la tarda i com sempre ja en aquesta hora encarem la recta final de l'Andorra Actualitat amb la tertúlia. Avui amb la companyia de la Patrícia Bragança. Patrícia, bona tarda, benvinguda.
Molt bona tarda.
I amb el nostre company dels serveis informatius, amb en Pere Moliner. Pere, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Tenim l'1 de maig a tocar aquí a aquest dilluns, se celebra 1 de maig, dia del treball, i això implica que és un altre dia en què les reivindicacions es tornen a posar sobre la taula i després doncs, dels debats que hi han hagut, que si el dia 1 de maig aquí a Andorra doncs, ha de ser un dia festiu d'obligat al calendari, si els comerços poden obrir, si no poden obrir, en què aquí hem tingut de tot durant aquests últims anys. Patrícia.
Sí, la veritat és que més que un dia reivindicatiu, Andorra sembla un dia de descans per alguns i per d'altres no. Jo no, Andorra en concret sí que hem tingut algun que altre any una certa mobilització quan el dia 1 de maig, però cada vegada a la gent li costa més dedicar aquell dia a sortir al carrer i a reivindicar doncs, més drets laborals, un desenvolupament doncs, molt més protector pel treballador i un reconeixement de la feina doncs, d'una forma més segura, no? Bueno, doncs tindrem un dia de descans més i jo sóc de les que reivindico que aquest dia de descans sigui per tothom i no només per un sector concret, perquè de treballadors els tenim a tots els sectors. Vaja, aquí sí que no hem de fer excepcions ni només donar-li aquest descans a uns quants treballadors i no tots. Vaja, jo aquest és el meu parer.
Jo crec que ens ho hauríem de fer mirar perquè, per exemple, què tenen previst fer els sindicats durant aquest 1 de maig? Tornen uns col·loquis per parlar de la situació laboral i social, en les quals hi ha doncs, la Unió Sindical d'Andorra, el SAT, Podem i el PS. Previsiblement no hi haurà més de 20 o 30 persones. Per què ho dic? Doncs perquè va ser el que va passar l'any passat. Sembla que estigui... va començar amb força la reivindicació de 1 de maig, havien manifestacions al carrer, jo estic parlant de no fa massa anys, i lentament pues, sembla que si la cosa s'estigui esllanguint i estem tornant als principis. Suposo que no deu ajudar el fet de que doncs, les cúpules dels dos sindicats, que hi ha generalistes, que, doncs, que són la Unió Sindical i el Sindicat Andorra de Treballadors, no hi hagi relleu, i el fet, les explicacions que donen els seus capdavanters, el Gabriel Bach, el secretari general de l'USDA i l'altre secretari general del SAT, Guillem Fornieles, és que bàsicament no hi ha relleu perquè no han trobat a gent disposada per seguir-ne. I això demostra doncs, bé, que alguna cosa passa amb el sindicalisme d'Andorra, és una evidència.
Jo crec que aquest tema de que no hi hagi relleu, jo crec que en part té perquè no hi ha joventut en el sindicalisme. Sí que hi ha unes persones que han apostat molt pel moviment sindical durant any rere any rere any, però això porta un desgast a la llarga i cada vegada les juntes doncs, van minvant-se i no hi ha jovent disposat a reivindicar drets laborals i en concret drets que poden fer modificar moltíssim el sistema actual que tenim a Andorra. No el tenim. Per què no el tenim? Doncs hauríem de fer una reflexió, que és que no fem arribar el missatge de que d'aquí res el jovent estarà en el món laboral i per tant el que té avui dia no és un dret adquirit per sempre, sinó són drets que s'han d'anar lluitant perquè són drets que molt sovint tenen retallades i de fet això en parlarem, no? També ho hem anat parlant al llarg de tot aquest mes. Són drets que semblen que siguin immovibles, però no ho són. Els drets treballadors, al contrari, són drets que ha costat moltíssim tenir-los i sempre estan en risc perquè sempre són objecte de retallades a la que es pot, a la que hi hagi un canvi de govern, a la que hi hagi una sintonia legislativa que sigui més favorable a una forma de treballar amb una altra, però sempre estan movent-se aquests drets. I els jovents, jo crec que als joves els hem de fer arribar aquest missatge perquè no crec que en siguin prou conscients de lo inestable que pot ser aquesta matèria.
Jo crec que el principal força i debilitat que ha tingut el sindicalisme a Andorra és que bàsicament ha estat concentrat per funcionaris. Per què per funcionaris? Doncs perquè tens la plaça assegurada, i perquè la gran majoria, bueno, perquè són de nacionalitat andorrana. Quan el sindicalisme va començar, el SAT va començar a finals dels anys 80, a principis dels 90, eren treballadors fonamentalment espanyols, i eren del sector privat. La cosa no va durar massa. Quan va començar la Unió Sindical d'Andorra, doncs bé, la Unió Sindical d'Andorra, tot i que ha fet els esforços per ampliar-se al sector privat, i a vegades ho ha aconseguit, és evident que on ha tingut més representació és en el funcionariat. Llavors, fer aquesta... Clar, el sindicalisme aquí a Andorra, sobretot, és el peix que es mossega la cua. Els sindicats de funcionaris són els que estan, diguem,
més
que
actius.
Més actius, són els que tenen més representació, són els que es veuen més, i per tant sembla que el sindicalisme sigui una cosa de funcionaris i andorrans i no una cosa que aplegui treballadors de la privada i llavors aquest peix que es mossega la cua. Jo crec que en realitat, més que del jovent, que també és veritat que sigui això, és un fet, el fet de que Andorra és una societat en què la meitat de la població avui en dia, i fa 15 anys un 70%, 65-70%, no són nacionals. Llavors, el fet de que els treballadors de la privada majoritàriament siguin estrangers, doncs ja és un i amb una gran rotació laboral encara avui en dia a Andorra, doncs això fa que sigui difícil que hi hagi un sindicalisme, perquè el sindicalisme necessita, doncs, això, un cert arrelament. I és molt difícil que es pugui arrelar quan bona part de la població laboral està aquí, però dins de 5 anys probablement estarà a algun altre lloc.
Totalment d'acord amb això que apuntaves, però un altre factor també és important, és que si bé dintre de l'administració tenim la llei de funció pública que garanteix aquesta estabilitat en el lloc de treball, aquesta disposició no la tenim igual en el sector privat. No tenim realment una protecció efectiva concreta del sindicalista quan està en el món privat. I a part d'això, tot el tema sindical, el número de les comissions que hi ha a les empreses i tot això, no ho tenim ben garantit en el món laboral. Amb la qual cosa, tota persona que vulgui realment defensar uns drets en el si d'una empresa de forma sindicalista en el món privat, té aquest temor i aquesta por de que serà el conflictiu, de que salti allà del conflictiu, que això tindrà unes conseqüències en el seu dia a dia, en el seu lloc de treball, que la que pugui ser objecte d'expedientació i fins i tot tindrà problemes per tornar a trobar un altre treball. I això el treballador ho sent, i per això no vol conflictes, no vol problemes i no vol mobilitzar-se per drets. I clar, aquí com que tenim que cada treballador es pot fer un contracte concret i la negociació és individual i no col·lectiva, doncs tenim problemes d'aquest tipus. Jo crec que hi ha d'haver-hi un reforç i de la figura de la persona que està afiliat a un sindicat i una representació efectiva, perquè molt sovint el sindicalista, el que forma part del sindicat, no té una representació. La seva veu no sempre se la reconeix com la mandatària d'un sector o la mandatària d'un tipus de treballadors que treballen en un ram concret en l'àmbit privat, sinó que no té aquesta força per parlar en nom de tots, perquè sempre hem anat negociant individualment i no col·lectivament els sectors. No tenim cap conveni col·lectiu que s'apliqui ni al món de l'hostaleria, ni al món de la construcció, ni al ram de l'administració. Això no ho tenim, perquè no s'ha negociat i, per tant, no hi ha un mandatari en aquest sector. Hi ha acords de bones persones, de bones intencions, que més o menys es pot dir, doncs mireu, el sector de la construcció és un acord no escrit regulat per costum que les vacances siguin a l'agost. Ja està. Però no hi ha una reglamentació negociada i que s'aplica a tot un sector d'igual forma.
I no oblidem dos factors també importants. El fet de que Andorra sigui una comunitat petita, a vegades des dels sindicats s'ha denunciat que hi ha llistes negres d'empresaris. No fa falta. Simplement és si algun representant sindical té problemes amb la seva empresa i vol seguir en el seu sector laboral, probablement no hi haurà més de 10, 15, 20 empreses del sector. Llavors s'haurà corregut la veu. Oblidem-nos, no existeixen llistes negres, però clar, diguem que serà més fàcil que la majoria dels empresaris del sector sàpiguin el que ha fet o ha deixat de fer que, per exemple, a la ciutat de Barcelona, doncs perquè hi ha 20-30 vegades més. I un altre problema més important que aquest, que és que a Andorra la gran majoria de la població estrangera fins als 10-15 anys no tens un permís de residència fixa, depèn del permís de treball. Clar, llavors necessites un lloc, llavors diguem que estàs supeditat a tenir una feina, a continuar al país. Llavors això fa que això no dificulta el sindicalisme, simplement dificulta que la gent s'impliqui més, la gent que no és de nacionalitat andorrana.
És que no vols que et tinguin del conflictiu, del que després tindrà problemes per cercar un treball, si no pots arribar a tenir un treball no pots romandre en el país, seràs objecte d'un expedient d'expulsió, i arrel d'això doncs vols mantenir una certa estabilitat en el país, ja sigui per qüestions familiars, per lo que sigui, perquè aquí tens el centre dels teus interessos, per lo que sigui, no vols passar per aquest mal moment de veure't que potser no hi podràs tornar més a Andorra ni treballar més. I això és un problema, i fins que això no... Això és un rerefons que no es diu, però que la gent ho sap, però no es diu molt públicament, però la gent ho percep, que si comença a remoure molt i a reivindicar molt, resulta que se'l titllarà de conflictiu i que no podrà avançar gaire més en el món laboral. És així.
Jo l'anècdota és un sector concret que volien denunciar a un advocat. Davant d'un advocat volien denunciar diverses empreses del sector. Molt bé, llavors per fer notícia, jo m'ho havia explicat l'advocat i els sindicalistes, i llavors jo vaig dir, bueno, estaria bé que algun representant dels treballadors ho expliqués el mateix que posa la denúncia. Doncs aquesta notícia la Montse no se'n recorda, simplement perquè no es va fer, perquè ningú va tenir ganes de sortir. Ningú,
això és clar.
Per por, sí. Bàsicament, alguns potser per mandra, però bàsicament la majoria era per por.
I per dret a l'anonimat, també, perquè és el que diem. És que és un nucli molt petit d'empreses que et poden... És a dir, és un nucli molt petit en què tothom pot saber moltes coses de molta gent. I, clar, no queda en l'oblit aquest nom molt sovint, sinó que, i si a més repetitivament surts a la premsa i és la persona que dones o parles més sobre un tema concret, doncs tindràs l'etiqueta i ja està. I això ningú vol tenir etiquetes en aquest país.
Mm-hmm. Bueno, ja sabem lo que costa, lo poc que costa posar-les i lo molt que costa
treure-les,
no? Que sí que és veritat que sembla ser com si estigués mal vist, no? Tot això. I a més això doncs el que fa que, i el Pere ho apuntava, no? Que els sindicats del sector de la funció pública estan més actius, aquí doncs s'incrementa per una altra via aquesta diferència entre el treballador del sector privat amb el treballador del sector públic.
Això no s'acostuma a dir, però és veritat que en el sector de la privada una altra cosa que acostuma a ser evident és que no sé per què serà, o m'ho puc imaginar, és que se'n veja profundament les condicions del funcionariat, i llavors tampoc se sent massa solidari. No sé si a l'inrevés, no sé si se passa, però es mira com una cosa estranya al funcionariat, i això no s'acostuma a dir perquè no és una cosa molt popular, però la majoria de les converses de carrer i tal, quan hi ha problemes dels sindicats de funcionaris i tal, del sector privat, doncs ja s'ho faran, que són coses d'ells i ells no es preocupen per nosaltres. És a dir, aquest individualisme també ha quallat força en el sentit de que, doncs, per, diguem que no s'ha aconseguit que hi hagués una unió de sindicalisme privat i públic per aquesta diferència de condicions laborals, i també hi ha aquesta percepció probablement injusta entre els treballadors del sector privat de que el sector dels funcionaris van a la seva, viuen com a reis, no foten brot, que és injusta, però està molt extensa, i llavors això fa que aquesta solidaritat entre el sector privat i el sector públic doncs sigui molt difícil. Jo he sentit a més d'un sindicalista funcionaris dient, és que clar, el sector privat, la gent passa de nosaltres, i llavors ho entens que un dia com l'1 de maig sigui difícil celebrar alguna cosa perquè veus, no veus que en 10 o 15 anys hi hagin canviat gaires coses. Jo podria dir la broma que es pot dir que parlàvem l'altre dia amb el Gabriel Ubat, deia, si ens haguéssim equivocat i haguéssim ficat les teves declaracions de fa 3 o 4 anys respecte als problemes laborals d'Andorra, probablement no ens n'adonaríem, perquè no hi ha masses canvis de discurs, que potser és una cosa a tenir en compte, però tampoc sembla que hi hagi avançat gaire. Sí que és cert que hi ha un marc legal que fa 5-6 anys no existia, però clar, això la Patrícia pot, que ho sap millor que jo, dir si aquest marc legal és gaire efectiu o no és gaire efectiu.
Bueno, evidentment per trobar solucions a moltes coses que afecten el dia a dia del treballador, de drets, de si tinc dret o no a agafar-me uns dies degut a un canvi de domicili, o tinc dret o no a agafar-me a tenir dies retribuïts per qüestions de malalties, o això sí, en la llei trobes la solució. Però també no hi ha, en aquest sentit, la llei laboral, jo no l'he qualificat mai com una llei perfecta, perquè hi ha molts conceptes que queden en l'aire. I aquesta llei laboral, doncs, la qüestió és que genera molt conflicte judicial, molt conflicte, i de vegades passa factures molt altes als treballadors i a les empreses, perquè ja sabem que normalment la seguretat de resoldre un assumpte judicialment no la tens mai, perquè la decisió és d'un tercer, perquè hi juguen moltes coses, hi ha una valoració d'unes proves, hi ha unes audiències, testimonis que de vegades és difícil aconseguir per provar fets, etc, etc. Per tant, jo crec que a nivell laboral hi hauria molta més seguretat si no es deixés tot a l'apreciació judicial quan hi ha un acomiadament. Jo que és que ho he dit moltes vegades, un procediment disciplinari molt més garant pel treballador, pels drets, per d'audiència, etc, etc, i que realment la via judicial fos l'última de les vies. Però en aquest cas és que tenim el primer acomiadament disciplinari, això genera un conflicte i acaba la batllia. I una notificació d'una falta disciplinària, doncs només la pots impugnar per via judicial, i tot va així.
Està clar que un reglament, no una reforma, un codi de relacions laborals, com es diu aquí a Andorra, mai serà aprovat al 100% no, per la societat. Sempre hi haurà alguns punts en les quals doncs, hi haurà discrepàncies, lògicament.
És evident, això no pot haver-hi una llei que sigui a gust de tothom, però sí que jo crec que és significatiu que aquesta reforma del Codi de Relacions Laborals i que coses com la regulació del dret de vaga no es plantegin fins ara. Ja no parlo del contingut, perquè fins que no surti no en parlarem, però és significatiu que no. També hi ha una cosa que s'ha alleujat, que és que Andorra ha viscut en els últims anys molts anys de bonança, i bona part de la possible conflictivitat es podia esvair, pues, perquè si tenies problemes en una empresa era molt fàcil trobar lloc en una altra, i per un factor més fosc, que era que si hi havia molts acomiadaments, com la gran majoria dels acomiadats eren de nacionalitat espanyola o portuguesa, doncs se'n tornaven al seu país i Santes Pasquas. Això és, per exemple, el que va passar amb la crisi del 93 i amb aquesta crisi dels anys 2006-13, que no sé si encara n'hem sortit. Però, és a dir, que els anys de bonança han estat molts més i, per tant, tot això, aquests problemes s'ha suavitzat. Però s'ha suavitzat no vol dir que s'hagin desaparegut.
No, clar. I a més la gent és que aquesta mobilitat cada vegada hi ha gent que té menys ganes d'emprar-la, perquè això passa factura a nivell familiar, això d'haver de canviar de país quan el centre dels teus interessos està aquí, doncs és molt cruel per a la persona.
Molt difícil. Així que el dia 1 reivindicareu vosaltres?
O descansareu? Aquesta és la pregunta. Reivindicareu o descansareu?
No, jo tinc festa i descansaré a la platja. Vull dir, és molt trist, és molt covard, però és que és així. Per què? Doncs perquè, precisament per la meva feina de periodista, entre altres coses, doncs he seguit molts 1 de maig i he vist quin és el resultat. tristament, desgraciadament, lamentablement. Recordo que jo vaig seguir la primera manifestació, la segona manifestació, no me'n recordo, les dues, que hi va haver de l'1 de maig, 200, 300 persones al carrer. Aquest any, si aquestes jornades col·loquis són 30 o 40 persones, encara gràcies. L'any passat eren 30 o 40. I crec que exagero. Per què? Doncs no ho sé. Suposo que una mica...
Bueno, les raons les hem exposat, més o menys algunes d'aquestes raons les hem exposat ara fa res, fa uns minuts. La Patrícia reivindica?
Jo tenia previst, si el temps m'ho permet, pujar a la muntanya, potser treure el cap en algun col·loqui, però no forma part de la meva agenda. La veritat, prefereixo doncs, gaudir una mica del descans aquest dilluns.
Doncs molt bé, nois. Patrícia, Pere, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres aquests minuts aquí a la tertúlia. Que tingueu molt bon cap de setmana i també que tingueu un bon 1 de maig. Moltes gràcies a tots dos.
Gràcies. Gràcies.
Nosaltres que ho deixem aquí i abans d'acomiadar-nos, dic que també ens ha acompanyat en aquesta tertúlia l'Andreu Trastoi, que ha estat a l'altra banda del vidre d'aquí, a la peixera. El tenim aquí que ens està saludant. Gràcies també a la companyia de l'Andreu i nosaltres que hi tornem dimarts, dilluns no descansem, també tindran la informació que pertoca a l'actualitat del país en els diferents horaris, en les diferents edicions de l'Andorra Actualitat, però la programació habitual torna a partir de dimarts. Res més per part nostra, que acabin de passar una molt bona tarda i molt bon cap de setmana a tothom. Adéu-siau.